Hem de posar-li un nom al programa.
La guia de l'autostopista fantàstic.
És que la direcció dic que ha de ser més curt.
La guia del fantàstic?
Més curt, d'una paraula, no sé, relacionat així amb el fantàstic.
Doncs a veure què diu el diccionari de sinònims. Imaginat, inventat, fictici, fabulós, quimèric?
Curt, directe, original, m'agrada.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Benvinguts al Quimèric. Aquest és el nostre programa número 100. Els que ens escolteu el 28 de desembre, no, no és broma. Això vol dir que durant 100 setmanes de setembre a juny, sense excepció, fos laborable o festiu, ens heu pogut escoltar parlant de literatura, cinema, jocs de taula, videojocs i altres coses que fa 3 anys ens haurien semblat impensables relacionades amb el gènere fantàstic. Quan vam començar aquest camí ja érem amants de la ciència-ficció, la fantasia i el terror, però cada pas que hem fet ens ha portat a augmentar el nostre amor per aquest món, que per tots i per molta gent és molt incomprensible. Avui, en el nostre centenari, si ens permeteu dir-ho així, us obrirem les portes del Quimèric perquè pugueu conèixer curiositats, us feu vostres les nostres millors anècdotes i rememoreu també els millors moments d'aquestes 3 temporades. Us convidem al nostre aniversari que fem possible amb el Toni González a les vies de so.
Quimèric, a Ràdio Sabadell.
I aquest és el nostre programa número 100. Qui ho hagués dit, com vam començar al fons?
Es veia tan lluny, home, tan,
És que no pensàvem fer 100 programes. Vam començar i...
Jo crec que no pensàvem directament.
Si ho haguéssim pensat una mica, crec que potser no ho hauríem fet. Perquè ha estat un camí llarg i hi han hagut algunes dificultats, com tots els projectes, suposo.
Sí, hem tingut... És que... Bueno, ja us ho anirem resumint. Han sigut molts anys...
Primer,
comencem pels inicis, no?
Sí, els inicis, que molta gent no sabrà d'on surt aquest programa. Fa uns quants anys, no sabria dir quants, he perdut el compte,
Quan... 5, 6, potser.
Pot ser. L'Alfons i jo ens vam conèixer en un club de lectura sense ficció i ell es va il·luminar i va dir, com que tu treballes a la ràdio, podríem fer un programa de literatura. I bé, allò que dius, en aquell moment no hi havia direcció a Ràdio Sabadell.
Clar,
i
per això no vam proposar la direcció.
No ho vam proposar, va quedar la cosa a l'aire i després quan hi va haver direcció vam dir, ara és el moment, anem a tornar-nos a seure i a veure aquesta proposta que em vas fer com una bogeria, com es podria fer. I la bogeria es va convertir en realitat i al final l'objectiu el teníem molt clar, que era portar el gènere fantàstic i sobretot la literatura, que era el que ens va fer conèixer-nos, no? El club de lectura.
Sí. Som un programa literari, encara que no ho sembli.
Sí, sí, encara que últimament se'ns en va la mà amb el cinema i tot això. Volíem portar tot això que ens agradava tant a la ràdio i volíem normalitzar-ho. I de fet, una de les nostres normes no escrites però sí verbalitzades sovint era no dir la paraula friki mai durant la primera temporada.
Realment ho vam aconseguir llegar, diria, fins a la segona.
Sí, quasi fins a la tercera, com qui diu,
I poques vegades hem dit nosaltres dos, algú de nosaltres dos, la paraula friki.
Sí, perquè, clar...
Deixant de banda de parlar del dia de l'orgull friki, però clar, és que
es diu que la festa es diu així, clar. Jo sempre he sentit que ser friki és una cosa positiva i és una cosa de la qual estar orgullós, però hi ha gent que no ho veu així.
No, en principi, si anem a mirar com d'on surt aquest mot, és un mot anglosaxó, estem parlant d'una forma despectiva de tractar qui és diferent.
Clar.
També els anglosaxons tenen altres paraules com nerd per aquest tipus de gent.
Clar, però per mi un nerd i un friki no és el mateix.
No, en teoria
no ho és.
I
clar, el que no volíem és que algú que sentís el programa i sentís la paraula friki digués, jo no sóc friki, i ens deixés d'escoltar. I ara suposo que si ens seguiu escoltant pràcticament 3 temporades després és que alguna cosa, doncs, coincidim, no? Si diguem la paraula friki o no. Després va arribar el moment del nom que heu pogut sentir escenificat en aquest relat del principi.
Va ser una llarga deliberació de quin trailer honesto miràvem.
No sé si els oients coneixen el concepte trailer honesto, però hem triat 3 fragments de 3 trailers que ens van fer gràcia, que ens van acompanyar en aquestes reunions a casa de l'Alfons per començar a escenificar, a preparar què era el Quimèric.
From the director of 2 good Batman movies comes a film that will obliterate your eardrums with deafening horn noises.
El Capitolio está comenzando a asesinar a todos. Ahora, con la oportunidad de ayudar a detener el genocidio, Katniss hará todo lo que pueda para no colaborar.
Katniss, don't make me do this.
Y constantes lloriqueos por su falso novio televisivo, al que no le importaba hasta que él le diera una bolita.
What about Peter? Is he alive? You left Peter. Peter was the one who was supposed to live.
Claramente está pensando cosas más importantes que Peter en este momento.
Even if we win this war, what happens to Peter?
Peter and the other tributes will be rescued at the earliest opportunity.
Sounds like exactly what Peter said when you all called him a traitor.
Por favor, déjate ya de Peter.
He's gonna kill Peter. He's punishing Peter to punish me. He's gonna kill Peter.
Are you there?
Peter.
This revolution is about everyone.
Then you should have saved Peter.
Ah. Llega la adaptación en televisión de la enciclopedia medieval, de la guía del Dungeon Master y el porno conocido como Game of Thrones. ¡Qué buena es la canción!
Sí, és que són brutals. És que clar, ara ens han tallat el micro, però l'Alfons ha tornat a riure amb aquests trailers que hem vist com 500 vegades.
Sí, amb el del pan de pita, la Katniss Everdeen sense fotre res mentre la gent es mata...
I així, entremig d'aquests tràilers i menjant pizzas i patates d'aquestes de gustos, vam arribar a configurar el Quimèric i vam estar unes quantes setmanes treballant amb el programa pilot.
Sí.
Que, clar, no es va arribar a emetre mai. El vam començar a preparar durant el mes d'abril, el vam gravar el juny-juliol i el contingut d'allà doncs, només el coneixem, l'Alfons i jo, i la que era directora de la ràdio en aquell moment. I precisament, a part del contingut, una part molt important va sortir... de la Tercat que es va fer a Valls. I vam anar i vam dir, mira, volem fer aquest programa i volem que ens ajudeu. I vam treure el micro i vam fer una mica de tot, entrevistes i de tot, i una de les coses que vam fer i que mai es va emetre i que avui volem que la pugueu escoltar és un reportatge que ens va gravar el Xavi Calbó.
Tots del migdia, una trentena de persones de diferents punts de Catalunya s'han desplaçat fins a Valls per passar-hi bona part del dia. Avui, l'anfitriona de la cita és la Lídia Jiménez, veïna de la població.
Més que per voluntàriament ha sigut perquè m'han enredat, perquè no hem fet mai una a Valls, doncs a Valls hem anat, i com que sóc d'aquí, doncs m'ha tocat. Bàsicament m'han enredat.
A la plaça del Pati del Castell comencen a parlar dels últims llibres llegits, expliquen anècdotes relacionades amb el gènere i fins i tot comparteixen tàctiques per enganxar els seus fills a les sèries de zombis i vampirs. De fet, aquest és l'objectiu de l'Estercat, parlar de temes que en circumstàncies normals no surten a les converses.
És veritat que moltes vegades allò poder parlar de coses de gènere està com a, ostres, ets molt rara, ets una persona molt rara i no es pot d'això, i poder tenir un conjunt de gent on poder parlar de coses, entre cometes, rares o fora de lo que se'n diu normal, costa una miqueta. I, bueno, i la Tercat doncs, bueno, ofereix de gent amb gustos diferents, però bastant similars, amb què pots parlar doncs, com sense que te miri malament.
La segona part de la trobada té lloc a un restaurant de la població. L'arribada dels postres és el moment de les presentacions de llibres i projectes. Avui comparteixen protagonisme la Mercè Masnou, coautora de la saga Cadinger, i en Jaume Valor, escriptor de la trilogia de la República Pneumàtica.
És un enfoc d'aventures, és un enfoc de fantasia humorística, que precisament la fantasia catalana o la ciència-ficció catalana, d'humor no n'hi ha hagut gaire, per no dir gens. Llavors una mica intentàvem entrar en un nínxol diferent i era un nínxol que podíem pretendre que agafessin des de nanos de 9 anys fins a, és una mica com els jocs aquells, de 9 a 99 anys, o sigui, que qualsevol persona pogués trobar en els llibres coses interessants. Un nen de 9 anys llegirà fins a un nivell i una persona de 50, 60 o el que sigui, si li agrada la fantasia i l'humor, pot trobar també coses interessants a dins d'aquests llibres.
De la que ha sortit el primer volum en català i en castellà a Fantasy de Penguin Random House i en català a Cruïlla. El segon volum, de moment, només a Cruïlla, en castellà està fet pendent de que el publiquin, i el tercer, ara estic exactament a 3/5 parts, perquè cada llibre té el que li deien els romans libri, no? 5 llibres, i de la tercera i última part estic al tercer de 5, que ja es tancarà la història.
En aquesta ocasió, l'Estercat també serveixen per presentar el jurat dels Premis Ictineu. uns guardons també impulsats per la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia, que reconeixen les obres ja publicades del gènere de l'últim any. El funcionament del guardó l'ha explicat Eloi Puig, president de l'entitat.
Els Premis Icnineus volen ser uns premis populars, però a més volem que hi hagi una mena de jurat perquè ajudi a triar, no? Llavors tenen dues fases els Premis Icnineu. La primera fase, qualsevol membre de la Societat Catalana de Ciència-Ficció pot escollir els seus nominats, i llavors s'escollen aquests finalistes. I a la segona fase, per una banda, tenim qualsevol persona que pot votar, que és la seva part popular, diguem-ne, i per altra banda tenim el jurat.
Els membres del jurat veuen a venir mesos de feina per estar a l'alçada d'aquesta responsabilitat. Ho ha reconegut Xesc Oliver, una de les escollides.
Home, implica llegir molt i llegir ràpid, perquè les obres finalistes passen una primera fase de votació més popular entre els socis de la Societat Catalana de Ciència-Ficció, i quan s'ha fet aquesta primera criba, les que queden ja amb més puntuació s'han de llegir des de l'1 d'agost es tanca el període de les votacions, i pràcticament és començar a llegir fins al novembre, que és quan es lliuren els Premis Icnineu.
Però llegir molt no és problema davant la qualitat de les obres publicades.
Els últims anys diria que hi ha un salt qualitatiu en les obres, i sí, s'està notant bastant que, a banda d'haver-hi unes obres molt juvenils, també n'hi ha que són ja més per un lector adult. O sigui, hem passat a haver-hi pràcticament per tota la franja, fins i tot en alguna edició, obres per a nens també. O sigui que el ventall s'ha ampliat molt, i una mica els gèneres també. Sí, hi ha hagut un salt.
En Pep Burillo tindrà una mica menys de feina, perquè ha jurat de comptes. Repeteix l'experiència de l'any passat i ho fa molt a gust.
Està força bé, sí, sempre tenim algun conte que destaca una mica, que té algun tema divertit o que té un joc així al final, saps, una sorpresa al final d'aquestes que dius, ostres, això, i aleshores sempre n'hi ha algun que està força bé. Així tot, els gustos del jurat són diferents, diguéssim, aleshores sempre queda una mica renyit, diguéssim, a veure com... A veure qui guanya.
El resultat d'aquesta feina es veurà al novembre, amb l'entrega dels Premis Icnineu. Aquest any, considerant amb una cita molt important per als amants del gènere, l'Eurocon, serà l'excusa perfecta per donar a conèixer els guardons.
Aquest premi és una il·lusió que fa ja 8 anys que perseguim i que ha anat creixent, però volem donar-li una mica més de notorietat, no? Llavors esperem que amb aquestes entregues que farem amb el sopar de gala de l'Eurocon, doncs també la gent comenci a conèixer una miqueta més els Premis Icnineu, que en el fons són els únics premis que es donen en català de ciència-ficció fantasia per obres ja publicades.
6 de la tarda, els participants de la Tercat s'acomiaden i reprenen el camí de tornar a casa. Pròxima cita, Eurocon.
I llavors, després d'aquest programa pilot, el setembre del 2017, començàvem oficialment el Quimèric. Mm-hmm. I començàvem, doncs, perdudíssims, però...
Perdudíssim, sobretot jo.
Tu per la ràdio, o sigui, per no haver fet ràdio mai abans, i jo perquè el sector més friki, avui ho podem dir, no el coneixia tant.
Però ja era aquest el nostre tracte, tu especialista de ràdio i jo especialista en friquis.
Exacte, i mica en mica ens hem anat capgirant una mica els papers. En tot aquest temps hem passat pel programa moltes persones... Moltíssimes. No sóc capaç de comptar-les, i moltes de molt, molt interessants. I avui, en aquest programa número 100 del Quimèric, hem volgut fer una petitíssima selecció de les persones que més ens han marcat. I una d'elles és l'escriptor Marc Pastor. Quan va venir aquí, acabava de publicar Farista, encara no l'havíem llegit, havíem llegit L'any de la plaga, ja m'havia agradat com escrivia, però va ser conèixer-lo i tenir encara una percepció millor d'ell.
Sí, perquè aquest és un escriptor que val la pena conèixer.
És un escriptor que val molt la pena conèixer com a persona, perquè vam tenir una entrevista genial, vam conversar sobre molts temes del gènere fantàstic, sense manies, sense pors de que es quedava massa friquis.
No, estava tots a l'altura.
Sí, va ser molt divertit, i és la típica entrevista que ha de durar 20 minuts, acaba durant mitja hora i voldries que durés 4 hores més. I bé, és molt interessant. Vam parlar, entre altres coses, d'un dels trets comuns de totes les seves novel·les, que és l'estructura. I li fèiem notar, i ell mateix ens ho admetia, que sempre hi ha dues novel·les en una.
Així com a cada novel·la intento canviar de gènere, intento canviar d'estil, sí que hi ha unes estructures que, pel que sigui, em costa molt desfer-me d'elles. Hi ha unes estructures narratives que les tinc molt interioritzades i que acabo repetint-les, d'alguna manera. Tret de La mala dona, que funciona amb, amb uns altres nivells, no? Però sí que són una estructura que... podem tenir dues novel·les a dins d'una, perquè conformin només una. Explicar-te una història... Primer, amb que t'identifiquis amb el protagonista, amb que te'l sentis proper, amb que vegis com parla, com pensa, com actua, i li agafis, te'l sentis com un amic teu, com algú molt, molt, molt pròxim. Després és com el gir. Després, quan ja estàs a dintre d'aquesta tranquil·litat, d'aquest, va, això...
Això conec, no?
Exacte, aquí estic còmode, quan estàs còmode és quan trenques. Jo això, sincerament, aquí he de confessar que jo vaig veure Abiertos al amanecer, a la preestrena que van fer, no sabia de què anava, i a mi em va fascinar tant, que és una pel·lícula que té moltes crítiques, i se li pot criticar moltes coses, hi ha molta gent que no li agrada, però em va fascinar tant. Que una pel·lícula aparentment de robatoris i d'atracadors, a mitja pel·lícula es converteix en un deliri bestial de vampirs tancats en una piràmide azteca. Això em va semblar deliciós. I vaig dir, és que per què no fer-ho? Per què no convertir una novel·la en dues? Per què no convertir una novel·la, doncs primer, a l'any de la plaga, per exemple, una novel·la quasi costumista d'un treballador social a Barcelona i després portar-ho a un tren d'invasió extraterrestre, o a Farista, una novel·la d'una quasi xiclit, no? d'una noia adolescent a França a la dècada dels 90, que se'n va a la Polinèsia i de cop i volta es converteix en una paranoia absoluta i constant. Per què no fer-ho?
Jo em vaig fer molt fan de Farista després, quan el vaig llegir, és que té tota la raó. Sí. Està molt, molt bé. I una de les coses que li vas fer notar tu, Alfons, és que sempre hi ha un punt pertorbador, no?
Sí, allà sempre té algo de, com diem, allò de posar la granota a bullir amb aigua a poc a poc.
Exacte, el costumbrisme sí. Amb aquell puntet.
Sí, sempre incloc aquest element pertorbador. O sigui, a l'invasió dels gèneres de cossos, per exemple, la Philip Kaufman, també comença amb una espècie de costumbrisme. Comença amb el Donald Sutherland, que és un inspector d'higiene, que va als restaurants, i comença una espècie de costumbrisme. Però surt el personatge d'un pàrroc, d'un sacerdot, gronxant-se de fons. I això és superinquietant. I ja t'està dient, hi ha alguna cosa que no funciona, saps? Hi ha alguna cosa que no encaixa. I això és el que intento fer a les novel·les. Jo t'estic explicant la vida de Víctor Negro i la seva ex i la seva nova parella i tal, però et vaig ficant elements. A Farista també ho faig. També és tot aparentment paradisíac, però a cada capítol hi ha alguna cosa, alguna persona que observa des del fons, alguna frase que està fora de lloc, que et va pertorbant.
I com dèiem, no podíem parlar amb Marc Pastor i no parlar de gènere i de la ciència-ficció.
Sí, ell en sap molt del tema. També haureu sabut que ha fet xerrar sobre viatges amb el temps.
Sí, després
potser
de la Catcon.
Potser ell viatja amb el temps i no ens ho ha dit.
Segurament, té tota la pinta.
O potser ho farà i no ho sap que ho està fent.
També, també, també.
Però no és del temps.
El que ell va dir és que cada cop hi ha doncs, més persones que escriuen sense ficció, però que encara queda pendent que creixin lectors.
Crec que està creixent amb autors. Està creixent molt amb autors, tenim l'exemple de Salvador Massip o de Ricard Ruiz, per exemple, ara, i amb l'editorial Malaserbes està apostant molt, ja les editorials tenen menys problemes en apostar pel fantàstic o per la ciència-ficció. Ara el que ens convé és créixer amb lectors, que és el que crec que anem mancats. Anem mancats sobretot per un tema de prejudicis, bàsicament. Mm. La gent té prejudicis cap a la fantasia i la ciència-ficció. Es pensen que són naus espacials i extraterrestres i baves i tal. Llavors és com que venim d'una tradició molt realista, molt del conte curt, molt del costumisme, i aquest prejudici el va anar trencant. Jo crec que anirà a créixer.
El Marc Pastor ha anomenat Ricard Ruiz, i precisament Ricard Ruiz és una de les persones que també ens ha marcat en aquesta casa. Ha anat venint, però el primer cop que va venir, jo crec que ens va impactar tots.
Sí, és un home que en sap, no és que molt, moltíssim, en sap, diguem que és un dels nostres grans mestres, preferit un dels tres grans, que podríem dir.
Sí, que més, ara ens explicaràs, no?
Sí,
tres grans mestres que hem volgut recollir pel programa número 100.
I per ser exactes, jo el Ricard l'he tingut com a mestre d'escriptura.
Ostres.
Vaig poder assistir a un dels seus cursets, que val molt la pena, però si no, també escoltar-lo, inclús ara el Quimeri, com els quatre talls que traurem, intentant-li fer justícia i honor al senyor
Bernat. És que és un bon comunicador, també, es nota que és periodista en això, perquè,
estem
clar...
Estem parlant, sí, que a part de ser un mestre del gènere, també ha treballat de periodista i ha fet moltes grans coses.
Mm-hmm.
Però, bé, l'important és que ell no és gran, és algú d'esperit jove.
Amb tota l'experiència que portes al damunt com a periodista literari, com a escriptor...
Ja m'està dient gran.
gran, doncs?
No li diguem gran.
No li agrada.
No era la meva voluntat, eh?
No, però bueno, és un gran.
Sí, sí.
Diguem-ho així.
Jo crec que des de casa, si ens està escoltant, segur que està fent que sí amb el cap, encara que després digui que no.
I és cert que té una ampla experiència, que dèiem. Ha sigut professor, coneix perfectament el gènere del fantàstic, el nostre preferit, ha conegut l'auge que ha tingut i l'ha analitzat, però no és prou l'entenedor de l'anàlisi que fa.
És veritat, hem viscut un boom importantíssim, una revifada molt important del gènere fantàstic, per dir-ho ràpid i malament, entre J.K. Rowling i George R.R. Martin, que hem viscut 20 anys d'una certa revifada, però seguim amb un estigma brutal. Segueix sent considerat menor, poc important. Tu li dius avui encara un catedràtic per aquí que llegeixi Joc de Trons i se li aixeca la sella.
Quanta raó, eh? S'ha de normalitzar el gènere. És una de les nostres objectius, de fet.
Sí, una de les nostres metes, una de les nostres fites, una de les nostres objectius que acabem de dir, si és tot redundant, que de tant en tant em passa.
Sí, sí.
Doncs sí, és una cosa que per la qual hem de lluitar. I... després passa el que passa quan treu un dels llibres que agrada a la gent, com va ser el cas d'Herba Negra, però l'etiqueta de ciència-ficció potser no l'acaba de molar la gent.
Jo mateix ho acabo de veure, no? Perquè amb l'Herba Negra, doncs, per tot arreu, no, això és un thriller amb elements apocalíptics. És ciència-ficció, el que passa que com s'espanten...
S'espanten, això és veritat.
Sí, també vam parlar...
La setmana passada, quan parlàvem del Bonilla, que deia que l'etiqueta terror no li acabava d'agradar perquè espantava, doncs és el mateix.
Sí, l'exemple històric és Jurassic Park, que es venia com a thriller, i dius, no, cony, ciència-ficció.
I descarada, pura, eh? Sí.
Doncs en Ricard, que ens ensenya a escriure fantàstic, com hem comentat, també ha fet difusió a través del periodisme, i parlem de que ha publicat el periòdico, n'ha parlat a TV3, ens va regalar un bon consell.
Però t'ha d'agradar escriure i, per tant, si t'ha d'agradar escriure, t'ha d'agradar llegir. I això la gent del Fantàstic, que és molt fidel i molt militant, sí que ho té.
Som grans lectors i grans escriptors.
Sí. Sí, sí. Aquí hem de fer un microconte cada dia. Bueno, cada setmana.
L'Alfons el tenim esclavitzat amb aquest tema.
Ah, ja ha agafat pràctica al final, sí. Crec. Bueno, els oients sabran si els agrada o no.
Ja ens ho diran algun dia.
Bueno, doncs això, també ens va fer una reflexió de la ciència-ficció i els temps convulsos que vivim. Perquè és una època de grans canvis. Molts cops som sobtats. I l'humanitat sembla que no acabi d'aclarar-se del que està passant.
Molt post-Philip K. Dick, i que molts llibres tenen aquest moment en comú, que és que la realitat cada vegada ens sembla menys real. I la veritat és que pels amants de gènere ja hi estem entrenats, però la gent està molt flipada, que la realitat sigui tan poc real, que surtin el Trump i el Brexit i que s'equivoquin amb la cerimònia dels Oscars i aquestes coses. La realitat és molt poc real i cada cop més esperpèntica.
Però això, fins i tot, aplicat en l'àmbit polític, és Polònia versus realitat. Jo hi ha vegades que tinc seriosos problemes per distingir algunes de les coses que jo, es parlen al Parlament
aquí,
dels gags del Polònia.
Ara aquí t'has passat. Per mi el Polònia és clarament la realitat.
És que és un gran.
Jo t'hi reconeixo que a través del Polònia m'he assabentat de coses de política que no sabia d'altra banda.
Sí, sempre acabes aprenent alguna cosa. A mi m'agrada més el Polònia que la política.
Sí, és millor. Mira. Però la política de vegades se l'aprèn massa en sèrio la gent.
En Ricard poques coses es pren seriosament, eh?
No, però això no vol... O sigui... L'humor és una cosa massa seriosa, però...
La vida és massa seriosa per prendre-se-la seriosament, no? Era
sí.
Així, la frase?
Una cosa així. També recordava aquella que deien que jo m'aixeco cada dia, me'n vaig a treballar per una mega corporació que domina els governs i després em connecto a internet mentre em moc i dius, això és ciberpunk o és costumbrisme actualment?
Està aquí.
Costumbrisme ciberpunk. Doncs el que comentàvem, parlant de la literatura i la narrativa en general... També ens va regalar un consell sobre el que fer amb aquell dolent tan atractiu que ens podem trobar en algunes obres.
I aquí van venir els gais a dir-vos que el malote és per tirar-se'l, però no per ser mare seva, ni fer parella, ni res d'això, no?
El malote està per lo que està.
Exacte, és la figura atractiva, però...
És una altra de les lliçons que ens va donar i que ens va agradar i que vam riure molt, amb això.
Doncs si voleu recuperar l'entrevista i saber més d'en Ricard Ruiz Barzón, a part de seguir-ho per tot arreu, el podeu trobar al nostre programa número 25.
Número 25? Has fet l'esforç de buscar quin número era?
Sí, perquè està al costat del número d'arxiu.
Ostres, m'has fallat aquí, eh? Vull dir, ara he quedat jo fatal. No sé, quin número va venir al Barceló?
Al Barceló va vindre, ho tinc apuntat...
El número 1, no?
Sí, el número 1, és veritat.
Va venir el número 1. Un altre dels grans mestres, eh?
Sí. Pugem, no seria lletgi de categoria, també seria lletgi d'edat.
L'edat és la que és.
És un gran, diguem-ho així, que és un gran.
és una de les persones que ha catalogat la ciència-ficció i ha fet uns, sí, unes guies, uns llibres en què estan incloses totes les obres, les grans obres de ciència-ficció del mil·lenni, per tant...
Les famoses guies d'en Miquel Barceló.
Exacte.
No el pintor, l'editor de ciència-ficció.
Pels que expliquem. Som fans de ciència-ficció, no existeix ni el pintor, només existeix un Miquel Barceló
no sé
per nosaltres.
Pintaria, home, però bueno, si m'ho disculpeu. Bueno, precisament
ell el que ens va destacar era la seva visió, no?, de la ciència-ficció,
sí,
actual.
Avui dia la ciència-ficció té un nivell literari bo, continua tenint un nivell d'idees molt bo, idees sobre temes diferents dels que ocupaven Asimov, Clark, Heinlein.
Tenim bon nivell, està bé, no ens podem queixar. Sempre hi ha autors que val la pena descobrir, també.
I també ens va explicar com va començar la seva afició a la ciència-ficció, quan va agafar un llibre del seu pare.
I vaig agafar un llibre que és The Puppet Master, del Robert Heinlein, amos de titelles, però que aquí es va dir Titan invade la Tierra. Uf. I la història consisteix en que amb una espècie d'extraterrestres que són com uns llimacs, se't foten darrere el clatell, fan dendrites, entren al cervell i s'apoderen de la teva voluntat. La típica novel·la de Guerra Freda, com la pel·lícula Los Ladrones de Cuerpos i aquestes coses.
Sí, sí, recorda'm que també capítols d'Expediente X, eh?
Sí, de Futurama.
Tu llegeixes això als 9 anys i el teu cervell queda pertorbat de per vida, o sigui, ja no és mai més normal, no?
Pertorbat no sé, però que no és normal, està clar.
No,
I per bé.
Però bueno, a Barcelona, com sempre, trencant tòpics d'això, podem dir que és informàtic.
És quina sorpresa.
Ningú diria. I li vam preguntar per què tants informàtics li agrada la ciència-ficció. I ho va tenir claríssim.
Bueno, perquè els informàtics estem una mica sonats i la ciència-ficció és per sonats i aquestes coses.
El primer reconeixeu.
Sí. què puc dir, allò? És així. Bueno, però tornant a la ciència-ficció en si, el gran canvi, segons Miquel Barceló, es va viure als 60 amb el triumvirat que ell mateix va marcar aquella dècada.
Els anys 60 van ser uns anys meravellosos en què van passar moltes coses, des dels Beatles a la minifandilla a la ciència-ficció.
Doncs la ciència-ficció és com portar minifaldilla.
Sí, sí, igual, igualeta.
Però si em puja, potser és minifaldilla, bueno, sotaria algú, suposo.
Potser sempre no hi hauria, despertaries algun interès.
Sí, hauria de provar-ho
un
dia.
Crec que sí.
Si no, diré que això és que no accepta la meva identitat i... Per què no? Jo suposo que estaria més còmode, perquè tant en tant has de fer el gesto que fan els homes.
L'està fent ara mateix.
Sí, però com que això és ràdio i no es veu...
Queda dissimulat, Va fer altres reflexions també, no?, sobre el que podríem dir els cicles de la història.
Sí. Va fer un anàlisi de com és l'humanitat, la història de l'humanitat, i com poden aquests cicles aprofundir en grans canvis.
Perquè els anys 60 van ser uns anys de gran moguda. Jo sempre havia pensat que, mira, els anys 20 ho van ser-ho. Del segle XX. Els anys 60 ho van ser-ho. I pensava que els anys, diguem, la primera dècada dels 2000 li tocava ser-ho, allò de 40-40-40. Però clar, havíem tingut el Thatcher i la Reagan i això no es perdona, eh? Costa més superar el Thatcher i la Reagan que ens ha costat superar el Hitler, eh? O sigui, cuidado que les coses són molt perilloses, eh?
El Thatcher i la Reagan.
I Hitler pel mig.
I Hitler, o sigui, un trombinat bastant curiós. Això és el que ens deia el mestre Miquel Barceló en el primer programa, però després, uns quants programes després...
No gaires més, eh?
No gaires més. A veure, espera, anem a buscar-lo.
Anem a buscar-lo.
Els programes 3 i 9... Vam tenir l'Antoni Moner Jordà. Jo he de dir que, des de la meva ignorància, jo no el coneixia fins que va venir aquí. No estava tan posada en el gènere com per conèixer-lo.
I et va saber greu no conèixer-lo abans.
Exacte, com també em va passar amb el Ricard, eh? I tenir una conversa amb ell, una de les coses que més em va cridar l'atenció, no sé si ho tenies per aquí en algun lloc del guió,
potser sí,
va ser la seva enorme modèstia. O sigui, sí, una persona que té un coneixement tan brutal i com creu que no, que és una persona del muntó, no una persona normal, i que això em va impactar molt, la veritat.
Però el cert és que tota la societat catalana de ciència-ficció i fantasia, tothom que el coneix el té com un referent, com una enciclopèdia viva, com algú que se li hauria de fer un monument.
És que...
I sincerament...
Espero que algú ho faci en algun moment. Si no, ho serem nosaltres.
La Conselleria de Cultura que li faci un homenatge a aquest home.
Segurament li passa com a nosaltres ens passa, que no l'hem conegut.
Massa modest, potser.
Exacte.
Però ells feien els nosaltres, els seus fans, tirar-ho endavant.
I avui ho fem, també, veus? El nostre petit homenatge dins del programa número 100, si l'Antoni ens està escoltant, que espero que sí.
Sí. Doncs és algú tan humil, que ni tan sols es presentava als premis.
Sí, i em sembla que vaig dir que no hi havia opció perquè no em presentava premis, però que resulta que aquest, el Lictineu, te'l donen encara que no vulguis, perquè...
Lictineu no el tries.
No.
El volies. Insinues que no el volies. Sí.
Mira, jo que sí que vaig dir, com ho van donar, que no, naturalment el que no podia fer, que fa molt lleig, desautoritzar el jurat. Però jo havia votat altres novel·les com a guanyadores. I, clar, un mateix no es vota mai, no? I, per tant, com a votador havia perdut. Però, mira, com a escriptor havia guanyat i, clar, estic agraït i content.
Bé, almenys estava content.
Sí.
Encara que no volgués el premi, no?
Sí, sempre té la capacitat de veure les coses bones de la vida.
Això és un tret distintiu, també.
Sí, però quan ets bo no pots evitar guanyar premis.
És el que hi ha.
Què hi farem?
Una persona que va venir aquí a parlar-nos com a jurat del Premi Manuel de Pedrolo i que parlant amb ell doncs vam descobrir l'altre vessant, que era com a escriptor,
sí.
I com ens va parlar del seu llibre de la Mitxelíada, i va ser molt interessant, la veritat.
Va ser molt interessant. Però estem parlant d'un mestre i hem parlat aquí de l'estigma que hi ha sobre la ciència-ficció.
Sí, que es va repetint, eh? Les persones que venen ho van dient.
I per què el Moner Jordà és el mestre dels mestres? Perquè sap la resposta d'això.
La meva aposta era per un que no va quedar finalista, que és una novel·la extraordinària que es diu Arracolons, de Rafael Tasis, que és un autor que va morir ja fa bastants anys, i però que va ser una víctima del realisme socialista dels anys 50, que al temps doncs, de quan el doctor Mola, Josep Maria Castellet i en John Sales decretaven que les novel·les catalanes només podien ser realistes i que la fantasia i l'evasió eren vicis perversos i pecaminosos i que havien d'estar fora de la circulació, doncs igual que li va passar a en Pere Caldés, que dues novel·les que va escriure no les va publicar aquell moment, igual que en Miquel i Vergés, també una novel·la que també li va quedar sense publicar, que va fer publicar no fa gaire Cossetània, doncs aquest any passat, Rafael Tasis, una novel·la que també tothom li va dir que era un rava, que no valia res, i realment per mi és la millor novel·la que es va publicar l'any passat. Mm-hmm. I és la que votava, però no va passar ni a finalista. O sigui que jo també tinc gustos exòtics, eh?
Doncs per culpa d'un cert empeny amb el realisme, va quedar relegada tota la fantasia en el català. Estem parlant del 2015, per ser el llibre quan va ser publicat, ja ho hem dit.
Doncs hem parlat de mestres de la literatura i també doncs, hem tingut una persona aquí al programa relacionada amb el món del cinema que també ens ha impactat molt. Es tracta d'una jove promesa, podem dir-ho així, perquè just estan començant en tot el món del cinema, però ho estan fent per la porta gran, que és l'Albert Pintó, el codirector de la pel·lícula de Matar a Dios. El vam tenir aquí just quan Matar a Dios s'anava a estrenar a les sales comercials. Va passar per poques sales, però per les que va passar doncs va tenir un gran èxit. I vam voler doncs, saber el secret, no?, de l'èxit d'aquesta pel·lícula Matar a Dios, que venia després del curtmetratge de Rip, que també era espectacular. Era com una pel·lícula amb un pressupost tan baix, tenia un rendiment, una posada en escena i una qualitat tan alta, i ens va dir que era per això.
No sé si és perquè li fiquem molt amor, moltes hores més de les que hauríem, no? Si ens paguessin totes les hores que treballem, la pel·lícula sortiria
seria
com el pressupost d'Avatar o de Los Vengadores, però com que no te les paguen i tu tens molt amor per la teva pel·lícula, doncs li fiques moltes hores. I llavors, com que també treballes amb família o gent que t'estima molt, també hi fan el mateix. Llavors acaba quedant un producte que és extraordinàriament superior al cost que ha tingut, no? I llavors crec que tenim aquest dot característic, que és que amb poc fem molt.
De fet, van fer una bogeria que ja han dit que no tornaran a fer mai més, i jo m'ho crec, que sí. Va ser rodar un curt i una pel·lícula en només 3 mesos.
Crec que en un mes i mig vam rodar un curt i una pel·lícula que han anat sensacionalment aquest any. Hem guanyat moltes
coses. Una pel·lícula en un mes i mig, també.
És que la pel·lícula la vam rodar en 18-20 dies.
Ostres.
Clar, llavors, per això et dic que si sumes 2 setmanes abans un curt de 3 dies, doncs en un mes i mig ens vam cascar un curt i una pel·lícula, que això no ho recomano per la salut a ningú, però va estar molt bé, perquè quan sempre la por que té un cineasta és que a vegades et sents que et pots rovellar o dir, hòstia, quan estigui al rodatge aguantaré el ritme, la pressió... I rodar un curt abans de fer la pel·lícula ens va anar molt bé per desencallar-nos, desoxidar-nos una mica i tornar a agafar rodatge.
Aquest és el recull d'algunes de les entrevistes que ens han marcat. Hem dit que n'han passat moltíssimes més, que les podeu recuperar a l'iVoox, totes elles, els 100 programes, inclòs aquest. Però d'aquestes entrevistes també n'han sorgit grans moments que tenim un costum de col·leccionar.
Sí.
Al principi potser menys.
Ja, però quan vam veure quina mina estàvem trobant, aquesta veta tirant davant, sobretot quan... Bueno, és que...
Frases tretes de context.
Sí, per sort no ens graven fora del micro, però ens gravem nosaltres mateixos, perquè si ens gravessin i la gent sapigués el que diem fora del micro, ens tancarien el programa.
Jo només vull dir, i ho puc dir ara que estem aquí al programa número 100, és que tenim una carpeta que es diu Fricades.
Sí.
I allà hi caben totes aquestes paraules, frases tretes de context, coses que ens han fet gràcia perquè tenim una ment perversa i malalta.
Bueno, el nom original de les carpetes del Quimèric era... O sigui, merdes d'aquestes.
Merdes d'aquestes, sí. No expliquem tota la història.
No.
El que sí que us podem dir és que hem dedicat a fer doncs, petits muntatges i un d'ells el vam fer al final de la primera temporada amb alguns dels grans moments. L'escoltem a continuació.
És una merda, però és nostra merda i m'agrada molt, eh? Vull dir, estem orgullosos de les nostres merdes.
Hola! Buenas tardes! Soy la princesa de Fresa y soy un poquito cursi.
La Leia!
A mi recordo al principi de Juego de Tronos, me la venien, és que no és fantasia perquè no hi ha dracs.
I després quan van aparèixer els dracs,
què? Pues te los comes ahora, saps?
Els anys 60 van ser uns anys meravellosos en què van passar moltes coses, des dels Beatles a la minifandilla.
Porque cada vez hay más chicas que son frikis, que solo pueden encontrar el amor en un friki que les comprenda.
I em va dir, jo vull aprendre. El moment que deixi d'aprendre, em retiraré.
Era un boom com per tenir una bona indústria, com per aprofitar i normalitzar de veritat el gènere.
Tenim el problema del cul d'Arnold Schwarzenegger.
Escolta, si no l'has llegit ja, també ens sale spoilers.
El Bizarro el que fa és despertar el sentit del what the fuck.
Costa més superar el Thatcher i la Reagan que ens ha costat superar el Hitler.
Derecho al sobrepeso y a la miopía.
I ahí, ¿qué es este sonido? I em deia, es el hombre de los cuchillos.
No pots evitar pensar que a partir d'ara tot serà molt més fàcil i que hi haurà bufetades per publicar-te i no funciona així.
A tu t'agradaria ser un supervendes? Dic, home, potser és la pregunta més òbvia que m'han fet mai.
Si alguna vegada al Party Fiesta falta stock, que vinguin a casa meva, que jo tinc tot.
És el lugar idóneo para estar con los colegas.
Aquest any tinc malles de Hora d'Aventures, de Lady Arcoiris. Ostres. Tinc malles de l'Universo, o sigui, ja tinc un fons d'armari molt interessant.
La veritat, la gent fa aquestes coses per divertir-se.
Quimèric.
Sisplau, no recomaneu mai a les vostres filles.
Com heu sentit, els moments, el nostre viatge per aquest univers fantàstic ens ha deixat molt bons moments i, de fet, molts queden de portes endins i avui volem aprofitar aquest programa número 100 per treure'n alguns a la llum, per fer vostres les nostres curiositats i les nostres anècdotes. No sé, què us sembla si ho fem per ordre cronològic? Potser serà més representatiu, no? I veure com va pujant aquí in crescendo el tema.
Sí, millor que sí. Sí.
La primera anècdota ve del programa pilot. Al programa pilot vam entrevistar en Jaume Valor, que suposo que ja, si sou seguidors del programa, ja us sona, perquè és l'autor de la trilogia de la República Pneumàtica, que va sobre què hauria passat si els romans haguessin descobert, inventat, o com li vulguem dir...
Gent amb sobrepès i molts mitjolins,
la màquina de vapor.
Ah, no, vale, màquina
la
de vapor.
La màquina de vapor, sí.
No, gent pneumàtica.
Què us fa pensar aquesta música que sentim de fons? És clarament música romana, és que és claríssim, és facilíssim. Tu l'escoltes i dius, Roma, música romana, no? Està bé. Però què passa? Que quan introdueixes a Roma l'element del vapor i de les màquines, dius, quina música poso? Què li poso de música a aquest bon home amb aquesta entrevista? No? O sigui, clar, perquè una de les premisses, que els oients potser no la tenen clara perquè no ho hem explicat mai, és que el Quimèric aposta per tenir música de fons i no repeteix mai sintonies a part de la d'inici. O sigui, són sempre cançons adaptades a la temàtica que s'està tractant, o que inspirin o que portin a l'oient a l'ambient que volem crear.
Que aquí ens porta la curiositat que a la secció de quimerofonia
sí.
És la que té menys música de fons.
Sí. És molt curiós, una secció de bandes sonores que té menys música que la resta del programa.
Però com que doncs Ferran es porta el piano...
Què passa quan dius, ara què? Diu, època romana i vapor. I el moment àlgid que tant de bo algú ens hagués vist per un foradet. Un diumenge, a les tantes de la nit, aquí a Ràdio Sabadell, en el nostre ordinador, buscant músiques pel YouTube, quan va aparèixer això. Màgia! És el que buscàvem!
Sí.
Té aquest element aquí de vapor de fons i aquí els xilòfons, aquí, no sé, el ritmillo... És la música,
sí,
que buscàvem.
Sí.
Ah, en el nostre arxiu està com a música de caniques.
Sí.
Que...
El podeu buscar al YouTube i ho trobaríeu, eh?
I si sou una mica... Bueno, és que el videoclip és fascinant. És tota una màquina que fa aquesta música. I la gràcia, si sou una mica friquis, és que, com que ens vam enamorar d'aquesta música ja en el programa pilot, el que hem fet és buscar excuses per anar-la reutilitzant.
Sí.
O sigui que si sou molt fans del programa, us convidem a que escolteu, que recupereu programes i que conteu quantes vegades surt aquesta música.
I després ens ho dieu.
No, sí, perquè nosaltres no l'hem comptat, però jo diria que almenys 4 sí que s'ha...
Sí, com a mínim 4 segur.
Jo crec que sí. I l'altra gran anècdota, o almenys ho és per mi al fons, jo no sé si per tu també ho és, però jo crec que...
Sí.
És tot el trajecte, tota l'excursió que vam fer relacionada amb el llibre Nit de Joan Maria Arenas. La cosa és, vam llegir aquest llibre del Joan Maria Arenas, publicat per Boliana. A mi em va encantar, em va fascinar, em vaig enganxar com una mala cosa, em vaig convertir en superfan. I li vaig dir a l'autor, si mai feu una excursió a la zona on se suposa que passa aquesta història, m'ho dieu, perquè no sé on és la Vall de Carreu, i ho vull descobrir. Què vam fer? Que vam muntar una excursió... un 7 o un 8 d'octubre, si no m'equivoco, 8-9 d'octubre,
sí.
Era el primer cap de setmana d'octubre, me'n recordo, perquè era aniversari de ma mare, li vaig donar plantó per anar a aquesta excursió.
Si fos el 7 hauria sigut el meu cumple, però bueno.
Sí, és que la meva mare fa anys el mateix dia que tu. Doncs la cosa és que vam fer la fricada d'anar cap a la Vall de Carreu. Què suposava això? Llevar-se a les 5 del matí, sortir de Sabadell abans de les 6,
sí.
3 hores de cotxe,
sí,
arribar allà cap a les 10 i algo, que després alguna gent arribi una hora i mitja més tard. Bueno, són coses que passen.
Sí, però per arribar a la Vall de Carreu és... Sabeu les carreteres de muntanya?
Que
tenen el desviu cap a un poble?
Sabeu la pobla de Segur? En lloc de seguir recte, gireu a la dreta per un caminoi?
Sí.
El següent poble no.
A l'altre.
Sí.
Vam trobar l'Esparllanya que va perdre Déu.
Sí. I després, un cop allà, vam anar fins a Herba-savina, que és un poble abandonat, a peu, que és una excursió entre anar i tornar, diria que de 3-4 hores, també.
Sí, vam estar estoneta.
Bé, saps?
Amb el voltor rondant-nos.
Sí, tot era surrealista. Tot.
Sí, perquè a més era un parc natural ballat.
Sí. Completament tancat. Era com una esmena de... no sé, Expediente X,
sí,
no?
Sí, com si fessin coses rares. I a més està just al sud de la Vall Fosca, que sempre he dit que allà hi ha coses rares. O sigui, jo crec que allà a la Vall Fosca terreixen naus espacials alienígenes, però bueno.
Abans d'entrar en l'anècdota, una de les anècdotes que acabem marcar el dia, hem de fer que els oients entenguin per què ens vam deixar enredar. I escolteu el Joan Maria Arenas.
Vaig llegir fa, no sé, 2 o 3 anys, una de les... no, la darrera novel·la de Pep Coy, no? Un autor que a mi m'entusiasma. I era... la novel·la és 2 taurons negres i 2 de blancs, que és la història d'un crim que va passar aquí en aquesta vall cap als anys 40. I tinc aquesta mania, no? Quan un llibre m'agrada, doncs faig una ruta literària pel meu compte i descobrir la zona. I vaig arribar aquí... i des del primer moment que vaig entrar a la vall, ostres, em va quedar algú, no sé, em vaig notar algú estrany, no? Vull dir, algú realment intrigant. I estava buscant un tema per fer una novel·la i ho vaig veure claríssim, no? Que la història d'aquesta vall, vull dir, atrapa, no? I després també vaig notar, no? Se'm va fer una mica fosc i a partir d'aquí, ostres, vaig... no sé, com si el temps una mica tingués una dimensió diferent, no? I se'm va fer fosc i vaig tenir una mica de por, no?
La cosa és que quan vam arribar a Herba-savina i vam seguir caminant, vam arribar a una zona de pícnic enmig del parc natural,
sí.
I vam entrevistar d'una banda el Joan Maria Arenas i de l'altra el David Monteagudo, l'autor de Fin i d'Invasió. Quan jo estava entrevistant el David Monteagudo, veig de reull que ve un cotxe del guardabosc.
Jo el cotxe del guardabosc seguit per 2 altres jeeps plens de gent.
però jo només vaig veure el primer.
Sí.
I llavors jo estava seguint l'entrevista, que per sort l'autor estava d'esquena a tot el que estava passant i per tant no va saber, vull dir, no se'n va adonar, i vam seguir l'entrevista amb normalitat i es va poder sentir en el Quimèric. Doncs resulta que veiem que es posa amb una actitud hostil al guardabosc.
Sí,
i jo veia que anaven fent gestos, jo anava seguint l'entrevista. Quan vam acabar l'entrevista, ens van explicar que el guardaboscos havia preguntat si teníem un permís exprés de la Generalitat per gravar en el Parc Natural.
Sí, va ser bastant surrealista.
Clar, dius, a veure, és ràdio, no és tele. Ningú sabrà on he gravat aquesta entrevista, com si el gravo a casa d'aquest bon home. És que tant se val.
O sigui, us acabem d'enterar que l'entrevista que li fèiem al David Montiagudo, que va aparèixer en un altre programa, la vam gravar al mig d'un parc natural.
I que ens podria caure una denúncia segons el guardabosc. Jo crec que era una vacilada, perquè ja m'explicaràs tu. Però bé, va ser una de les coses més surrealistes que ens van passar. Quan vam acabar l'excursió vam anar a la Casa Beaumort, que és un antic hotel que ara està remodelat, que té un mirador espectacular al pantà, una posta de sol
fantàstica,
genial, fent aquí un refrescos amb unes patatones després de tot el dia caminant. Crec que és un dels millors moments d'aquests 3 anys de Quimèric, però després ens quedaven 3 hores més de cotxe. I vam posar el GPS i la màquina del GPS ens anava dient giri aquí, surti aquí, a l'intercomarcal, veies camins sense asfaltar i et deia que sortissis allà, i
és
tu que no.
És que vam estar a punt d'atropellar una guineu.
També, que se'ns va posar enmig de la carretera i es va parar allà. Total, que després nosaltres no volíem seguir el GPS
no.
I ens vam trobar amb una retenció de 2 hores.
Ben maques.
Vam arribar a Sabadell a les 12 de la nit, havent marxat a les 5 de la matinada. Sí. Fins aquí l'anècdota. Crec que és de les anècdotes més completes, però també crec que a dia d'avui, amb 3 temporades, que és la cosa més xula que hem fet. O sigui, la bogeria més gratificant que hem tingut aquí al Quimèric.
O la bogeria més gran.
Les dues coses. Després tenim altres anècdotes que van relacionades amb la gent que hem conegut.
Doncs en aquest cas parlarem del primer cop que vam anar al Saló del Còmic. Per la nostra satisfacció i sorpresa també, per dues bandes, nosaltres acabem de començar i dèiem, com es demana una acreditació? No sé, doncs aquí, posem. I tothom ens donava acreditacions, inclús gent del tamany, de l'altura del Saló del Manga i del Saló del Còmic.
Sí, cosa que en un inici no ens esperàvem.
No, gens. Però bueno, vam anar-hi. I allò, novato per la vida, amb el micro, el mòbil, la càmera i tot això, anant pel Saló del Còmic donant voltes, veig un estant que posa Blas Gallego. On estan al mig dels autors independents, així, a la zona de fanzines i d'aficionats. I dic, no pot ser el mateix Blas Gallego que conec jo. Trec el mòbil, busco el nom del Blas Gallego, veig la foto,
el tio
coincideix, els dibuixos són els tios, i vaig dir, hòstia, això no pot ser. Aquest no pot ser el famós Blas Gallego.
Aquí, no?
Sí. Clar, i vaig anar, i vam anar a preguntar, i li vaig preguntar si era ell, bueno, no sé, i li vaig demanar fer una entrevista. I ens va explicar el per què realment estava per aquí.
I ara vaig a convencions. Per exemple, els últims 5 anys hem anat a San Francisco, que es feia la convenció a Silicon Valley, a San José, i invitat pels americans. I els 2 últims anys es va afegir la meva dona i també ens ho pagaven tot.
També sorprès ell d'anar a convencions i que li paguessin tot,
sí,
no?
Sí, perquè estem parlant d'un il·lustrador reconegut internacionalment i que es va fer a si mateix.
Els 14 anys que estic, vaig entrar en una casa de publicitat que feien a pel·lícules, anuncis per pel·lícules, que feien pòsters, i em van ensenyar allí una mica, però jo he anat a aprendre, soc completament didacte.
Didacte?
Sí,
autodidacte.
Ara ja està retirat i fa doncs, el que li deixen fer més aviat, perquè em va explicar que hi havia uns límits a l'Hisenda sobre el que podia arribar a facturar.
Ostres,
i coses així.
Clar, quan està jubilat tot es complica.
Però realment ell diu que té que la seva vida ha sigut una vida contenta.
Jo estic content, o sigui, que no em puc queixar de la meva vida. Jo no tinc quartes, però he viscut molt bé, perquè he guanyat molt. Ara he treballat molt dur, molt.
I des dels 14 anys que porto treballant...
Sí, una vida llarga.
Que no és moc d'aquell dindi, com diria aquell. Un moco de pavo, en
castellà. I ara anaves a posar un arxiu sonor que a mi em té boja.
Sí, és, pel qual un dels motius també el coneixem internament com el figura.
El figura, per nosaltres és el figura.
Però és que anem a veure, ell va trobar una forma de continuar despert nits i dies sense parar.
Jo he batit el rècord, em sembla, perquè vaig estar 2 dies i 2 nits treballant sense parar. jo vaig descobrir que antigament prenien simpatina o alguna cosa així per poder aguantar tota la nit. Jo vaig descobrir que treballant amb llet, una botella de llet, podia, i vaig estar dos dies.
Treballant amb llet, eh?
Sí.
Si beure llet et fa estar despert fins les tantes. Això
bueno,
està bé.
Jo sóc intolerant a la lactosa, o sigui que sí.
Unes migdiades que et fotràs al fons. Sí, sí.
Si també... me la prens sense lactosa, sí, si no...
També hem conegut altra gent curiosa, interessant. Ja sabeu que hi ha un munt d'associacions de Star Wars i en van portar una aquí al Quimèric, Star Wars Catalunya, que són una parella, un matrimoni, que ell és aviador i ella és optometrista.
Controlador aeri,
que són la Rocío i el Dani.
Una parella fantàstica, meravellosa.
Superamables. Bé, ens van caure bé de seguida. Però clar, nosaltres els vam veure aquí a l'estudi i després els vam anar a veure en un acte de Star Wars. Òbviament, amb cosplay de Star Wars.
Ell
amb els seus quasi 2 metres, no? Ella també, doncs,
oficial, imperial.
Correctament, doncs, disfressats. I després, un altre dia, estàvem amb una fira Steampunk, bé, com es digués aquell dia, i ens ve una noia i ens disfressada d'època, no? Amb aquests...
Sí, el tema Victoria, que dirien.
Sí, sí. I ens diu, hola, què tal? I ens quedem així, qui ets, no?
Computando.
I diu, soc la Rocío de Star Wars. I tu... Vale, sí, la de Star Wars, que havies vist de Star Wars, ara està de Steampunk. I dius, sí, i la setmana que ve anem a la PotterCon. I dius, val! En aquell moment ja, dius, ja ho he vist tot, no? Una mica, és una altra anècdota. I ens el seguim trobant a tot arreu. Star Wars, Steampunk, PotterCons, no perquè no hi hem pogut anar, però sabem que hi van. I res, són persones que ens encanta trobar-nos i que seguim doncs, veient-nos per tot arreu.
Que no són els únics que ens hem trobat a tot arreu.
No, hi ha un altre personatge.
Doncs parlem de l'Eric.
Ostres, l'Eric.
L'Eric, fantàstic, famós, que no vam saber que era ell fins aquesta temporada.
3 temporades al damunt i l'Alfons que li ha fet fotos, quantes? 4, 5?
4, 5 o 6 vegades.
Cosplayat de personatges diferents. Alguna té excusa perquè porta casc, eh?
Sí, alguna sí.
Però, ostres, que era la mateixa persona, que clar, se'n recordava de nosaltres i nosaltres no l'ubicàvem perquè no sabíem qui era.
Ah, exacte, ho sé, però podeu recuperar les fotos pel Facebook del programa. Una és el primer saló del còmic... Tenim l'Expo Tarragona, la Quijabara que vam fer, l'última EuroSteamCon i alguna més que ara em deixo, així de memòria.
El primer cop va ser precisament el Saló del Còmic, no?
Sí, que va ser el programa número 30.
I que anava disfressat de Joker.
Estoy muy loco! Soy el Joker del 2016 de Jared Leto, de l'Esquadrón Suicida.
Sí, el primer contacte va anar bé, no?
Sí, 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 vaig veure el Joker i...
Va haver un feeling, eh? Un got the feeling.
Sí, és que anaven 2 Jokers. Ell, el Joker de Jared Leto, i l'altre, el Joker del Batman, el Cavaller Oscuro.
I després va ser quan es vau trobar a l'Steamcon d'aquest any.
Ah, exacte, i el vam tornar a entrevistar.
Conèixer gent nova, trobar-me gent que conec, passar-m'ho bé, veure paradetes, activitats, i, bueno, no sé, passar-m'ho bé, és que tampoc no tinc cap objectiu aquí, Prefereixo portar un traje diferent dels altres i dir, mira, sóc el raro de la societat, però no passa res, perquè mira, cadascú que faci el que li doni la gana.
Això, que cadascú faci el que li doni la gana.
Siguem lliures i
contents. Aquest és el que et va dir que anaves vestit normal, el primer cop a la història que t'ha passat. Espectacular. Se'ns acaba el temps per explicar anècdotes, però n'hi ha una que si no l'explico rebentem. Es tracta dels productes transmèdia. Jo, abans de començar el Quimèric, no tenia ni idea de què era això.
I després tampoc.
Després tampoc! Això és el més grandiós del tema. Va venir el Carlos Climent a la seva secció de Més enllà del paper i va dir, calla, que jo t'explicaré què són els productes transmèdia.
Esto lo que es un producto transmèdia. Mm-hmm. Antes de explicar qué es Punto Hack, vamos a explicar un poco qué es el producto transmèdia. El producto transmèdia, básicamente, digamos que es una historia dividida en varios capítulos. Pero en vez de sacarlo todo en el mismo formato, como pues una trilogía de libros, o de películas, o de cómics, o X, por ejemplo, el primer capítulo es un libro, el segundo capítulo es una película, el tercer capítulo es un videojuego y el cuarto es un cómic.
Fins aquí sembla que ens entenem bé, però després comença a dir la llista d'obres, ja comences a quedar-te col·lapsat i arriba doncs el primer malentès.
Realmente decimos que estas tres cosas realmente son la precuela de plato fuerte del...
O sigui, de moment tenim el videojoc The Wall... Històries curtes amb Alibaster.
Sí,
Sí, tenim una novel·la, una col·lecció d'històries curtes i una sèrie d'anime.
Sí, i tot transcurre relacionat amb el món de World, o la sèrie transcurre dentro del món de World. Per exemple, aquí lo decimos, el protagonista dentro de este mundo que no puede salir.
Llavors, hi ha com 3 o 4 obres que es publiquen al mateix temps. Sí, de diferents formats. Un és un DVD, l'altre és un llibre, l'altre és un joc, i dius, ah, me vuelvo loco. I ell mateix ho deia.
Que lo curioso es que tú ponías el DVD de la película, la primera película, y te lo explicaban ellos. Te salía un diagrama y te van explicando.
Porque
esto
va aquí, sí, ¿no?
Esto, vale. Explicaba, esto es un producto de transmedia, esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí. Yo, ¿qué? Me quedé un poco.
Però la teva pregunta, la que vas fer tu al fons, va ser la clau de tot plegat.
Deixa'm fer una pregunta. Se n'han fet més com d'aquest tipus de coses? O algú va fotre el tiro abans de pensar-ho?
No, sí, i tinc que pensar alguna més. Per exemple, Dead Space s'ha hecho i Mass Effect s'ha hecho.
Doncs ja veus, jo va acabar aquesta secció i em vaig quedar absolutament igual i de fet vam riure molt perquè va ser un procés de dir, ostres, o sóc molt tonta o això és molt difícil, no? Bé, són algunes de les anècdotes, en teníem alguna més preparada, però se'ns acaba el temps i malauradament doncs no podem explicar-vos-les. El que sí que volem és acabar el programa amb un muntatge, amb un poti-poti de tot el que hi ha o hi havia fins fa unes setmanes, després de la CatCon ha crescut, en la nostra carpeta de fricades. Us el regalem.
L'únic que tenemos que hacer con este guión es no cagarla.
Abans era això, era una cosa molt amagada, era una cosa que algú treia doncs això, d'un cosí, d'un germà gran, i et reunies doncs en una habitació, en una taula, i bé, doncs ningú sabia exactament com havia d'anar allò, i tots provàvem.
Jo ho he fet ja 3 o 4 vegades, fins i tot amb la meva parella, i en alguns casos repetiria i en altres mai de la vida.
Jo surto de l'armari aquí, en públic.
Te aburres es porque eres un soso y no sabes qué hacer.
Si algú s'adorm, ho fotem fora d'oxigen.
Hòstia, és que la gent li agrada les merdes que fem.
Cuando me dijo que tenía que hacer un ojete en medio de la frente y que encima suporase mierda, ¡buah! Yo creo que ha sido el mejor momento de mi vida.
És una merda, però és nostra merda i m'agrada molt. Vull dir, estem orgullosos de les nostres merdes.
No uses a un astronauta joven. Usa a tu padre.
Si hace sol, hace sol.
Hace sol, ya está.
Ya está.
Y si no, tu padre.
Si tu padre es una regadora.
Y tu padre también. Con la regadora.
Laura tiene el récord. En justicia creo que muere 12 veces.
Derecho a exhibir el propio friquismo. Porque no hay que tener miedo al que dirán. Siempre sé tú mismo. Exhíbete como buen friki que eres.
Sort de nosaltres. Perquè la mare que el va parir.
Jo crec que al fons que avui hauríem fet 3 programes especial, programa número 100, però se'ns ha quedat una mica curt.
Li hauríem d'haver dedicat 5 minuts.
Però 5 no, minuts?
100.
Doncs però, sí, mira, un especial de 100 minuts no estaria malament. Re, oients, esperem que hagueu gaudit tant d'aquests 100 programes com nosaltres l'hem gaudit fent-los i que seguiu aquí al costat nostre per fer 100 o 200 o 300 programes més. Tornem la setmana que ve, eh? Encara que hi hagin les festes pel mig, tornem amb més coses, amb més cròniques i amb més moments relacionats amb el gènere fantàstic. Adéu-siau, que vagi molt bé.
Quimèric, a Ràdio Sabadell.